Bon dia, són les dues. Laura Borràs insisteix, no renunciarà a la presidència del Parlament, tot el contrari, exigeix que la restitueixin.
El que s'hauria de fer, si volen acabar amb aquesta interinitat que ells van provocar, és restituir-me immediatament en les meves funcions. El reglament del Parlament parla de només apartar els diputats amb sentència ferma, que tampoc hi som, i per tant és una interinitat que han provocat i que poden deixar de tenir.
Borràs ha concedit al món a RAC1 la primera entrevista des que ahir la van condemnar a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes.
RAC1 Migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida, el més destacat d'aquesta entrevista a Borràs, perquè els mateixos jutges que l'han condemnat reclamen l'indult. Doncs bé, avui n'ha parlat Pedro Sánchez des de la Xina.
No és una sentència firme, entiendo que tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho y luego ya pues tendría que ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros.
Per Sánchez, el de Borràs és un cas flagrant de prevaricació. En aquest ambient polític aquesta tarda, d'aquí a dues hores clavades s'ha de fer la cimera de l'aigua que va convocar Pere Aragonès per parlar de la sequera extrema que ens afecta i que no resoldran els ruixats que s'esperen per demà, i és que serà un cap de setmana de canvis. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Per una banda s'espera una baixada important de les temperatures, farà més fresca el cap de setmana, i per una altra, ruixats. Demà al matí se n'esperen en punts del Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, Vallès Oriental, Osona. Cap a la tarda s'estendran per molts punts del nord del país i de cara al vespre arribaran a més comarques, amb una cota de neu que a la tarda podria baixar fins als 1.000-1.200 metres. I diumenge, neu a la cara nord del Pirineu i a la resta, en canvi, més clarianes. Tot plegat amb un vent fort, avui vent de ponent, sobretot al centre i al sud del país, també tramuntana cap a l'Empordà, i aquest vent es mantindrà a l'Empordà, Pirineu i també cap al sud de cara al cap de setmana. Avui amb ambient càlid, però baixen les temperatures a partir de demà.
Doncs de moment baixen les temperatures, però Educació comença a prendre mesures per combatre els efectes de les pròximes onades de calor. El conseller Josep González Cambray ha avançat a TV3 que començaran a instal·lar aire condicionat als centres on les temperatures pugen més de cara al curs que ve, ja els tenen identificats. També us explicarem que la taxa de reincidència entre els presos ha caigut a la meitat en 12 anys. Els que hi tornen més sovint són els condemnats per furts, els que reincideixen menys als agressors sexuals. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El vicepresident del Barça, Rafa Juste, i el tècnic Xavi Hernández admeten el desig que Messi torni al Barça.
Ho han fet en rodes de premsa d'aquest migdia. Especialment contundent ha estat el vicepresident Juste, que ha afegit que ja s'hi treballa.
¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría verle en un last dance en el Barça? Hay contactos, por cierto.
Y te tengo que decir que a todo te diría que sí. A todo lo que me has preguntado, te diria que sí.
Poc després d'aquestes paraules, Xavi Hernández ha afegit que ajudarà en el que calgui per fer-ho possible, tot i que també ha assegurat que ara no és el moment de parlar-ne. I sobre Ansu Fati, tant l'un com l'altre han tret ferro a les crítiques que va fer el pare del davanter pels pocs minuts que està jugant. Tot plegat en la prèvia de l'Elx-Barça, de Lliga, que jugarà demà a les 9 del vespre, i també demà a les 2 del migdia es disputa el Girona Espanyol. D'aquí una estona ho ampliem, i també buscarem l'última hora de la Copa de la Reina de Bàsquet. Avui debuten els dos equips catalans a les 6, l'Uni Girona i a 8:45 Perfumeries Avenida Barça Sant Feliu.
Doncs som i entrem en matèria quan són les 2 i pràcticament 4 minuts.
RAC 1 migdia.
Laura Borràs no plegarà, és més, demana que la restitueixin com a presidenta del Parlament. Borràs ho ha dit al món a RAC1 just l'endemà de la sentència que la condemna per prevaricació i falsedat documental quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Davant de les peticions de tots els partits, excepte Junts, perquè s'aparti, ha estat contundent.
Dimitirà com a president del Parlament?
No. La meva resposta és així de ràpida i així de contundent.
Borràs no s'ha mossegat la llengua, s'ha mostrat literalment indignada amb l'independentisme que diu col·labora amb l'Estat per apartar rivals polítics. Sílvia Solanes.
La presidenta suspesa del Parlament assegura que la via perquè la cambra surti de l'interinatge és que la restitueixin en el càrrec. Manté que és innocent i que els grups es van precipitar quan la van suspendre. De fet, no li agrada gens la manera com actuen altres partits independentistes, en referència a Clara Esquerra.
Estic indignada, sí, amb aquest independentisme que col·labora amb l'estat del qual es vol independitzar i, en canvi, atropella drets i llibertats que sembla que vol reclamar per alguns, però que en canvi li va molt bé que apartin en els seus rivals polítics.
I ha afegit que ni Pere Aragonès ni Alba Vergés, que la substitueixen al càrrec, li van trucar ahir. Sí que ho va fer, diu l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Doncs bé, des del govern ja li ha respost la consellera de Presidència. Laura Vilagrà no és partidària de restituir Borràs. Diu que els polítics han de ser exemples.
En aquests moments el que ja és una aplicació d'un reglament del Parlament en el qual es va suspendre doncs, la presidenta del Parlament, la presidenta Borràs. En aquests moments doncs, hi ha hagut unes acreditacions d'uns fets ocorreguts. Per tant, en aquest sentit, no es donen les condicions per la seva restitució.
Doncs l'advocada i membre del Comitè de Garanties de Junts, Magda Oranic, diu que si ella fos Borràs, dimitiria. Admet que, com que encara no hi ha sentència ferma, el debat s'ajornarà, però té clar quin rumb hauria d'agafar el partit. Ho ha dit a Ràdio 4.
Jo crec que això pot acabar amb l'expulsió de la presidència i fins i tot del seu escó parlamentari. Em sap greu que ella no dimiteixi perquè crec que és de més dignitat i dimiteixo i després em torno a presentar el que sigui si tu has mantingut la dignitat i s'han vist les coses.
Però Borràs, com sentíem, presentarà batalla en l'àmbit polític, però també en l'àmbit judicial. La seva defensa presentarà un recurs al Suprem i insistint en arguments com la persecució política i la falta d'imparcialitat dels jutges, uns arguments que portarà fins la justícia europea, si cal, Benet Íñigo.
Borràs està convençuda que tard o d'hora un tribunal deixarà clar que no va cometre cap delicte, no té confiança en el Suprem o el Constitucional, però recorda que després pot acudir al Tribunal d'Estrasburg.
Com s'ha rebaixat aquí la democràcia? Com s'ha rebaixat les dimensions de justícia que s'han de produir i, per tant, veurem què passa en el recorregut espanyol, però, evidentment, després hi ha Europa. I les vulneracions de drets que aquí normalitzem i que sembla que blanquegem, Europa no ho fa.
La líder de Junts assegura que la sentència està plagada de falsedats i que durant el judici i durant tot el procediment hi ha hagut joc brut. Ara bé, no ha volgut entrar en el contingut dels correus electrònics que són la base de la condemna i en què donava instruccions a l'informàtic Isaías Herrero sobre com simular pressupostos.
Vostè està donant per bons uns correus que si hagués sentit els 10 agents de la policia més els 4 agents de la Guàrdia Civil sabria que quan van arribar a l'entrada d'ordre i registre no van fer el que la jutgessa indicava.
Borràs també denuncia que el tribunal no va permetre presentar proves que l'exculpaven.
Doncs d'aquest cas n'ha parlat des de la Xina avui Pedro Sánchez. El president del govern espanyol no vol avançar la posició del Consell de Ministres sobre l'indult parcial que proposa el mateix tribunal, perquè entenc que la sentència d'ahir encara té recorregut.
Estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos, ¿no? No es una sentencia firme, entiendo que tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho y luego ya tendría que ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros.
Des del PSC, Salvador Illa ha criticat la posició de Junts davant d'aquest cas. Assegura que si això hagués passat al seu partit, Borràs en cap cas tindria un càrrec de responsabilitat com el que té ara Junts. I a tot això el Partit Popular s'ha sumat a Ciutadans i ha presentat un escrit a la Junta Electoral Central perquè li retiri l'acta de diputada. Als Estats Units, mentrestant, els advocats de Donald Trump asseguren que el magnat es presentarà dimarts que ve al Tribunal Penal de Manhattan, que la citat acusat de subornar una actriu porno, ara negociant com ho farà. Trump continua defensant que és innocent i atribueix la imputació a una persecució política. L'exvicepresident Mike Pence li dona suport. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Els advocats de Trump han pactat amb la fiscalia que l'expresident comparegui davant del jutge de Manhattan dimarts vinent i passi pel procés habitual de qualsevol acusat. La gran diferència és que estarà acompanyat en tot moment pel servei secret, l'equip de seguretat que va amb el seu càrrec. Després de prendre-li les empremtes i la foto policial, se li llegiran els càrrecs, que ara es mantenen en secret, però que tenen a veure amb la falsificació de documents per amagar el suborn de l'actriu porno Stormy Daniels. Després de declarar-se innocent, tal com ha mantingut en tot moment, Trump serà posat en llibertat sense fiança. La gran majoria de republicans han acusat a la fiscalia d'actuar de forma partidista i políticament. El vicepresident de Trump, Mike Pence, creu que és inacceptable.
Crec que la imputació sense precedents d'un expresident dels Estats Units per un cas de finançament de campanya electoral és indignant. Per milions de nord-americans no és més que una persecució política.
El cas de suborn és només un dels diversos processos que hi ha actualment en marxa contra Trump i els demòcrates no les tenen totes, que sigui el que té més números d'acabar amb condemna.
Gràcies, Marc. Continuem en l'àmbit internacional perquè el Papa Francesc continua millorant de la bronquitis que té. En un hospital de Roma, el Vaticà acaba d'anunciar que demà li donaran l'alta i que diumenge podrà participar a la missa del diumenge de Rams a la plaça de Sant Pere. Corresponsal de RAC1 a Roma ara, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. El portaveu de la Santa Seu, Matteo Bruni, ha confirmat que Francesc demà deixarà l'hospital i tornarà a la seva residència de la Casa Santa Marta del Vaticà. Bruni també ha explicat que ahir va sopar pizza acompanyat dels metges, infermers, assistents i membres de la Gendarmeria Vaticana que han estat amb ell aquests dies a l'hospital. El Papa està reaccionant molt bé als antibiòtics i després d'esmorzar ha llegit la premsa i s'ha posat a treballar.
I encara un apunt més perquè el govern italià ha bloquejat ChatGPT, l'eina que ha posat en alerta experts en intel·ligència artificial de tot el món que reclamen que s'aturin els experiments durant 6 mesos per evitar efectes catastròfics, diuen. Roma creu que ChatGPT incompleix la llei de protecció de dades dels consumidors. Mentre ho investiga, l'eina estarà bloquejada. També alerta que la informació de ChatGPT no sempre és fidel a la realitat. Ara són les 2:11, de seguida tornem.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Lluc, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllluc.es.
Marxem per sempre. Adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
RAC 1.
A Elx, una dama rep el rei de la Lliga. Aquest dissabte, a les 9. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Ja és aquí la 6ª edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Les 2:13, govern i oposició arriben de moment sense acord a la cimera de l'aigua que es farà aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Després de trobar-se aquest matí per mirar d'avançar les coses, els grups esperen ara una nova proposta de la Conselleria d'Acció Climàtica. L'objectiu principal de la cimera era consensuar un nou decret contra la sequera. El règim sancionador i les inversions prioritàries continuen mantenint les posicions allunyades, se Giró.
Fonts presents a la reunió apunten que després de 2 hores tancats no hi ha avenços i que les converses segueixen encallades on es van quedar dimecres en el règim sancionador i les inversions prioritàries. Junts i el PSC demanen una moratòria que no s'apliquin sancions durant com a mínim un any. El govern, però, que veuria amb bons ulls un període de notificació als ajuntaments que incompleixen els límits, és partidari d'acabar-lo abans de l'estiu. Asseguren que sense règim sancionador el país entrarà en emergència aquest juliol i no al setembre, com havien previst. Aquesta tarda, abans de la cimera, faran arribar als grups una nova proposta. De moment, cap de les parts tira la tovallola i confia que aquesta tarda s'arribarà a un acord. N'han parlat aquest matí la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el cap de files del PSC, Salvador Illa.
És evident que és un moment molt delicat, que tothom ha d'estar a l'alçada, i segur que aquesta cimera d'avui a la tarda en traurem unes conclusions i uns resultats que seran aplicables i que ens ajudaran a superar aquesta situació tan complicada. complicada.
Nosaltres posarem tot l'esforç en que així sigui, però no depèn només de nosaltres. Nosaltres farem les nostres aportacions. Jo també he de dir-li que veig en el govern una consciència de que cal buscar consensos amplis en aquesta matèria. Nosaltres, si és així, ho facilitarem.
Els comuns i la CUP, que no veuen amb els ulls les sancions, posen la banya en el turisme i la gestió pública de l'aigua i exigeixen anar més enllà del decret, que s'ampliï la cimera a sectors productius, experts i científics en el marc d'un pacte nacional per l'aigua. També reclamen un exercici de transparència amb la publicació dels municipis que incompleixen els llindars establerts.
De moment, l'Agència Catalana de l'Aigua descarta assenyalar els ajuntaments i es limita a dir que ara mateix hi ha un 25% de municipis que incompleixen el decret, un volum que correspon al 10% de la població. A diferència d'altres sequeres, les receptes de l'ACA per combatre aquesta crisi aposten per incrementar l'aigua regenerada en plantes potabilitzadores. Descarten haver de portar vaixells carregats amb aigua, com va passar l'any 2007-2008. La sequera i també la temperatura i el vent augmenten el risc d'incendi. Atenció, perquè els agents rurals prohibiran demà l'accés al Parc Natural de Montserrat. A la zona s'activarà aquesta mitjanit el nivell 3, el més alt de l'anomenat Pla Alfa. Ho ha anunciat fa poca estona el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Implicarà quatre municipis, a Marganell, al Bruc, a Collbató i també al municipi de Monistrol. Per tant, això implicarà que, no en el monestir, però sí en el parc natural, hi haurà restriccions d'accés. Per un problema de vent, per un problema de calor acumulada, i també doncs, per la prevenció de que si es produís algun incendi, doncs, l'evacuació de les persones.
Una trentena de comarques més estan en risc molt alt d'incendi forestal. Un risc que no només s'explica per les altes temperatures, també per la situació dels boscos que el Departament d'Acció Climàtica qualifica d'emergència forestal. Durant molts anys els boscos s'han anat abandonant, han crescut massa i ara no hi ha aigua per tota la vegetació que hi ha. De fet, un 30% dels arbres perden les fulles massa d'hora per culpa de la calor. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, parla de guerra d'aigua.
Portem 40 anys que hem anat abandonant el bosc, que l'hem deixat de cuidar, que l'hem deixat de treballar, i això ha fet que cada vegada tinguem més arbres i més sotabosc al bosc. Això què implica? Doncs que en aquesta zona, ara mateix, encara que sembli que no passi res, hi ha una guerra per l'aigua. Tots aquests arbres estan competint uns amb els altres, amb el sotabosc, amb les petites plantes, per la poca aigua que hi ha.
El canvi climàtic i la sequera també estan provocant més plagues i malalties que afecten els arbres. Mentrestant, Educació admet que les escoles i instituts no estan preparats per les onades de calor que provoca el canvi climàtic i assegura que ja està posant fil a l'agulla. El curs que ve, el que començarà el 6 de setembre a primària i secundària, començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en alguns centres. L'objectiu és evitar que repeteixi la situació que s'hi va viure el setembre passat. Xavi Pardo.
El conseller Josep González Cambray, ho ha avançat en una entrevista a TV3, ha anunciat que ja tenen identificades les escoles i instituts on més s'enfilen els termòmetres.
De cara al curs vinent, i per primera vegada, començarem en alguns espais, en algun espai de centres educatius, començarem a climatitzar. Però entenem que tenim identificats les escoles i instituts on aquesta onada de calor té un efecte més pronunciat i, per tant, començarem a climatitzar algun espai d'aquests centres educatius.
Cambray ha puntualitzat que començaran pels instituts que depenen directament del departament, però també autoritzaran els ajuntaments a instal·lar aires condicionats a les escoles. Per climatitzar els centres es prioritzarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Els presos catalans condemnats per un delicte contra la llibertat sexual només, entre cometes, reincideixen en un 5% dels casos. Això és 4 vegades menys que la taxa mitjana de reincidència de Catalunya, que és del 21%. Els que ho fan més són els condemnats per robatori sense violència, perquè 4 de cada 10 tornen a cometre el delicte quan acaben de complir la pena. Són dades d'un estudi del Departament de Justícia que ha fet un seguiment de pràcticament 4.000 presos des que van sortir a la presó el 2015 i durant els 5 anys posteriors. Segons l'estudi, en 12 anys la taxa de reincidència s'ha reduït gairebé a la meitat. Maria Costa.
A Catalunya, 8 de cada 10 persones que han passat per la presó no tornen a delinquir un cop han complert la pena. Segons el Departament de Justícia, amb les dades es trenquen el mite que els delictes molt concrets, com per exemple els sexuals, no són reinseribles, perquè la taxa, la reincidència, és molt baixa. L'estudi també determina que els presos que han acabat de complir la pena fora de la presó, per exemple en tercer grau, reincideixen molt menys que els que han estat a dins i no han tingut permisos penitenciaris. La taxa de reincidència de presos de tercer grau o en semillibertat baixa fins al 10%, i d'aquí la consellera Gemma Ubasart en treu aquesta conclusió.
Menys presó també vol dir menys delictes. Els estudis científics ens mostren que l'empresonament provoca problemes de salut física i mental. Com més llarg i estricte és l'empresonament, més complicat esdevé l'objectiu de la reinserció amb un impacte negatiu a la taxa de reincidència.
Amb l'estudi també es trenca el mite de relacionar les persones migrades amb la reincidència. I és que la taxa de persones nascudes a l'estranger és del 22%, mentre que la dels presos que tenen nacionalitat espanyola és del 20%. Per tant, pràcticament la mateixa.
Justament avui hem sabut que els Mossos han desarticulat un grup de lladres multireincidents que cometien furts i robatoris violents a Barcelona. Han detingut 10 persones que des de l'estiu passat, per tant en menys d'un any, acumulen un centenar d'antecedents. Dos d'aquests detinguts estan al top 20 de lladres més actius a escala europea.
Els arrestats, 9 homes i una dona d'entre 19 i 35 anys, actuaven de manera organitzada. El cap d'investigació de Gràcia, Rafael Roig, ha explicat a RAC1 que feien servir patinets elèctrics per desplaçar-se ràpid pel centre de la ciutat i fugir després de fer les estrabades.
El patinet és un mitjà de locomoció, és ràpid, per tal d'eludir l'acció policial, doncs realitzaven els violents amb el patinet o els furs, i així una manera ràpida de marxar del lloc dels fets. Actuaven en les zones turístiques, i això s'ha demostrat doncs, per tot el que s'ha trobat, el subjecte que s'han trobat.
A més, havien ocupat diversos immobles a Gràcia on amagaven i distribuïen el material robat. La policia ja ha recuperat una trentena de mòbils, una bicicleta elèctrica, 8 patinets i molts objectes electrònics més. També moneda estrangera de diversos països i multitud de motxilles de viatge. Tots els arrestats, però, han quedat en llibertat amb càrrecs.
La policia espanyola ha desmantellat una plantació de marihuana en un edifici de Terrassa en què hi havia 700 places. N'han detingut el responsable.
Una denúncia anònima va posar els investigadors en alerta. Van comprovar que l'edifici no tenia cap contracte de llum, però consumia el mateix que 3 cases unifamiliars. Quan hi van entrar no hi van trobar ningú, però gràcies a un dron van comprovar que una persona estava fugint pel terrat i el van acabar detenint.
A Catalunya hi ha més de 350.000 persones treballadores en risc de pobresa o exclusió social, tot i tenir feina, ho revela un informe de Comissions Obreres que analitza les últimes dades disponibles de l'IDESCAT sobre pobresa al mercat de treball. Montse Martí.
Sí, el sindicat assegura que el mercat laboral s'ha recuperat de la situació prèvia a la crisi sanitària i fins i tot ha millorat, però avisa que la crisi de preus està afectant de ple els treballadors amb pocs recursos i també la classe mitjana. El secretari de Treball i Economia del sindicat, Ricard Ballera, diu que hi ha diversos indicadors que ho revelen.
Ho veiem per les dades de consum, ho veiem per les dades d'estalvi, ho veiem per l'ús de les targetes bancàries. La diferència és, bàsicament, si hi havia bossa d'estalvi o no havia bossa. Si hi havia una bossa d'estalvi, s'està tirant de la bossa d'estalvi, quan no hi ha bossa d'estalvi, es tira de crèdit. I això és el que estem veient. I tens els dos fenòmens ja instal·lats en la classe mitja. Esgotant la bossa d'estalvi i tirant de crèdit.
Comissions Obreres subratlla que des d'abans de la pandèmia el mercat laboral català ha guanyat 62.000 llocs de treball. Tot i això, el sindicat denuncia que hi ha un atur estructural del 10% que caldria reduir. Posa l'exemple d'Alemanya, on l'atur estructural és del 2%, que això vol dir que el desocupat que s'apunta a l'atur troba feina de seguida.
Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu demostra com només canviant l'alimentació es pot evitar que nadons amb un tipus de dèficit metabòlic desenvolupin problemes d'autisme o de discapacitat intel·lectual. La investigació també indica que aquesta patologia es pot detectar precoçment, ja en néixer, amb la prova del taló, que des de fa uns anys es fa a tots els nounats, Laia Colomer.
Es tracta d'una malaltia molt minoritària, en poquíssims casos, que es diu dèficit metabòlic BC-KDK. Els infants tenen nivells molt baixos, indetectables, de 3 aminoàcids, i això els provoca problemes en el desenvolupament cerebral. Per una banda, la investigació demostra que es pot detectar amb la prova del taló, que es fa a tots els infants quan neixen, i per l'altra, que detectar-la immediatament es pot evitar fins i tot que apareguin símptomes. Ho ha explicat a RAC1 la coordinadora de l'estudi, Àngels García Cazorla.
Donar una dieta de base ja amb moltes proteïnes, moltes proteïnes, perquè aquests aminoàcids estan inclosos a les proteïnes normals que nosaltres mengem, però a més s'han de donar suplements amb unes dosis altes d'aquests 3 aminoàcids que estan baixos per mantenir de manera constant els nivells normals en sang d'aquests aminoàcids que són superimportants pel funcionament cerebral.
García Cazorla també creu que la prova del taló també permetria diagnosticar més casos dels que es coneixen.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts. dos quarts de tres, en Rafa Juster, ho dèiem, admet que el Barça vol que Messi torni i que ja hi ha contactes per fer-ho possible, Xavi.
Sí, el vicepresident esportiu del Barça ha admès obertament l'interès del club perquè l'argentí torni i ha explicat que hi ha hagut diverses converses amb l'entorn del jugador i també ha parlat d'Ansu Fati i de les declaracions del seu pare, mostrant-se partidari que deixi el club. Juster l'entén i aposta per la continuïtat del jugador, tot i que no pot assegurar-la al 100% perquè no només depèn d'ell. Poc després d'aquestes declaracions, també ha parlat el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, sobre Messi. Diu que farà el possible perquè pugui tornar, però no és moment de parlar-ne. I Ansu ha explicat que ha parlat amb el jugador, que el veu tranquil, i ha afegit que tampoc dona importància al que va dir el seu pare. Diu que és perquè pateix per ell. Ja veieu, matí mogut el que han tingut avui a la ciutat esportiva Joan Gamper, que ara mateix comencem a explicar el detall.
RAC 1 migdia.
Comencem, doncs, a desgranar aquestes dues compareixences, les de Rafa Juster, també la de Xavi Hernández. Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I primer de tot ens fixem en els dos noms principals sobre els quals han girat bona part d'aquestes intervencions. Un, el primer que veurem, és el de Leo Messi, i la gran novetat, Dami, és que ja es parla obertament del possible retorn.
Sí, tu definies molt bé, ha estat un matí migdia molt mogut a la ciutat esportiva amb entrenament, convocatòria per ells, ara explicarem, roda de premsa de Xavi i també de Rafa Juster al costat de Sergi Barjuan en el marc de la presentació de la desena edició de la Barça Academy World Cup, i déu-n'hi-do amb el que ha donat de si aquesta compareixença, Rafa Juster, que avui tenia ganes de parlar. Messi, Ansu, Cas Negreira, finançament, Gavi, de tot una mica. I, com deies, molta atenció a les declaracions que ha fet sobre Messi, declaracions que són molt importants, perquè en boca de Juster el club ja diu obertament que desitja de totes el retorn de Lionel Messi. Escoltem com ho ha dit Rafael Juster.
¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría verle en un last dance en el Barça? ¿Hay contactos, por cierto?
Y te tengo que decir que a todo te diría que sí. A todo lo que me has preguntado, te diría que sí.
Juster ha fet, anant més enllà encara, una comparació metafòrica. Defineix la relació entre el Barça i Messi com un enamorament.
No, jo crec que és algo més natural i senzill, no? És com quan estàs enamorat, per el que sigui, per una persona, perds el contacte, però sempre continues estant enamorat, vols continuar tenint aquest enamorament o aquesta relació, i nosaltres sempre hem estat i estem enamorats de Leo, i jo crec segur que el Leo també està enamorat de Barça i de la ciutat de Barcelona, i per això fa que el destí, jo crec que el destí savi farà, i m'agradaria moltíssim, que si poguéssim ajuntar tots els condicionants possibles, doncs aquesta història d'estima tornés a ser possible tenint a Leo a Barcelona.
Estarem d'acord, Xavi, que són declaracions molt, molt contundents.
Absolutament,
i que...
absolutament. No, de fet, és un canvi de paradigma absolut, perquè fins ara no es passava molt de puntetes, no?, per sobre el nom de Leo Messi, que és jugador del PSG, però avui obertament ja el club diu el que diu.
A més, et recordo, Xavi, que era una roda de premsa que tenia a veure amb la desena edició de la World Cup Academy del Barça, i on en principi es venia a parlar d'això, però és que Rafael Juster ha obert el ventall de tota l'actualitat i el discurs, com dius, canvia, efectivament, com bé dius, el paradigma pel que fa a la qüestió Leo Messi. També n'ha parlat Xavi, anirem alternant protagonistes i tots els temes. Moltes preguntes a Xavi per Messi, en concret 8 preguntes al llarg de la seva roda de premsa. Primer no en volia parlar massa, però després s'ha deixat anar. I, evidentment, Xavi també està pel retorn de Messi.
Però bé, jo crec que no és moment de parlar d'això, no? Crec que estem a un mes de poder guanyar 2 títols, per nosaltres molt importants, i jo crec que no és moment de parlar ni de fitxatges, no? Ni de Leo, ni de possibles fitxatges. Anem a centrar-nos en el que hi ha, Elche, Madrid el dimecres, i tot el que ve. Jo crec que és més moment de centrar-nos i de sentenciar d'alguna manera, o de poder sentenciar tot el que ens hem guanyat en la situació que estem, no?
Això sí, Xavi diu que el retorn de Messi dependrà sobretot del que vulgui, del que proposi el jugador.
No, és que no depèn tant de mi. Jo crec que depèn molt més del que vol fer el Leo, no? Pràcticament ho ha fet tot en el futbol, i depèn de la seva felicitat, no? Si ell vol tornar i té aquesta voluntat, doncs n'hem de parlar, però no n'hem parlat massa. Tinc relació d'amistat i confiança, ja tinc aquesta gran relació amb ell i si ell té la decisió, pren la decisió de que vol tornar, escoltarem i encantat. Jo seré el primer que sumaré perquè pugui tornar aquí a Can Barça.
De Messi, Xavi, ahir ja explicàvem a l'antena de RAC1 que el Barça està mirant de convèncer el que torni. Diverses persones del club s'han dirigit a l'entorn de Messi per fer-los arribar l'interès. No hi ha encara una proposta concreta ni cap fórmula imaginativa per fer factible el seu retorn. Una de les opcions que es valoren és oferir-li la recaptació de l'homenatge que se li vol organitzar. Com se sap i com avui mateix ha recordat Juste, l'únic contacte directe de moment ha estat el de Joan Laporta amb Jorge Messi, un Messi que espera doncs rebre aquesta proposta en ferm i saber també en quina situació quedarà el club la pròxima temporada per decidir-se o no.
Sí, sí, de fet avui just he vingut a confirmar el que ja explicava el Saperes. El t'ho dirà sobre aquests contactes Barça o Club Blaugrana amb Leo Messi i aquestes possibles no negociacions, perquè encara no ho són, però sí desitjos perquè acabi tornant al seu club de tota la vida. Aquest és un dels noms, el gran nom, us diria, per aquest canvi important que hi ha hagut. L'altre és el d'Ansu Fati, de mi.
És que el gran nom avui havia de ser Ansu Fati, perquè no esperàvem tanta contundència a l'hora d'assegurar per part del club, per part de Xavi també, que es desitja d'aquesta manera tan forta, no?, el desig de Messi. Li hem preguntat per Ansu Fati, per les declaracions del seu pare Bori Fati a la COPE aquesta setmana. Xavi en treu transcendència i diu que comprèn el pare.
Bé, està bé. L'Ansu està bé, està entrenant bé. No li dono massa importància a les declaracions del pare, l'entenc perfectament. Jo també he viscut situacions semblants amb la meva etapa de jugador i l'entenc perfectament. Ell està patint pel seu fill i no se li ha de donar més importància. El que és important és el seu fill. El fill està bé, està entrenant molt bé, està concentrat, està enfocat en el que ha de fer i és un gran tio. Crec que és una persona madura, que sap el que diu, que ens ha d'ajudar i ens ajudarà molt. I si jo sóc el primer que vull que triomfi a Can Barça, ell ho sap.
Juste, el vicepresident primer i vicepresident esportiu del Barça, vol restar transcendència a la situació.
Aviam, jo tinc dos fills. Aleshores, com a pare, a vegades et deixes portar per l'emoció, per la...
Pregunta-li...
Penses en el teu fill, no penses en res més. I aquí crec que el pare doncs, va pensar només en el seu fill i no més enllà, per la qual cosa l'entenc perfectament. L'Ansu està totalment identificat amb el projecte, té unes ganes boges de triomfar aquí i, a més, et dic que està entrenant, està donant-ho tot per tindre els minuts que sempre li he dit, i li he dit amb el seu pare i amb ell mateix, al final el que decideix aquí. L'alineació és l'entrenador.
Encara sobre Ansu, li hem preguntat a Rafael Juste si pot garantir al 100% la continuïtat del futbolista la temporada que ve, i aquesta ha estat la seva resposta.
Home, em fas una pregunta que, clar, vull dir, garantir 100%, jo no hi garanteixo mai res al 100%, perquè en primer lloc no depèn de mi. Si tu em poguessis dir si depèn de mi, pues et podria contestar, però estem en un club que, torno a repetir, comença per l'entrenador, secretaria tècnica, el director de futbol, i al final, vull dir, totes aquestes persones ens donen a la junta directiva el seu missatge, la seva visió, etc etc. I l'únic que puc dir-te avui, i això és avui, no al 100%, és que l'entrenador compta amb aquest xicot.
Bé, ara en parlarem, Xavi, de la part esportiva, però Ansu Fati, que demà es perfila amb les baixes que té el Barça com a titular, el Martínez Valero a Elx, i que, per cert, avui ha estat present a primera hora a la presentació al costat d'Alexia Putellas de la Barça Academy World Cup. Ha estat una presència pels mitjans gràfics en la que no ha fet declaracions.
Clar, és que tot això, parlo de Xavi, tot era en un principi una roda de premsa prèvia a un partit, que és el retorn del Barça després de les eleccions, però clar, ha quedat diluït, ha quedat relegat a un segon, tercer, quart terme, a saber quin. Tot plegat, Dami, hem parlat d'aquests dos grans noms, que són el d'Ansu, també el de Leo Messi, el altres temes que destaquem d'aquestes dues compareixences?
Sí, a nivell institucional hi va haver una junta directiva important, transcendental, en la que es va acordar ja el pla de finançament, les condicions que va acordar la junta directiva. Ara fa falta que els inversors que s'han llevat fa una estona als Estats Units, Goldman Sachs i JP Morgan, doncs li donin el vistiplau, i si no és així, doncs que li tornin una contraproposta al Barça i que es posin d'acord properament. Estem pendents que el club faci alguna comunicació i que traslladi als mitjans la possibilitat que hi hagi una roda de premsa. El que sí que ha confirmat Rafael Juste és que el Barça anirà de totes a jugar a Montjuïc la pròxima temporada. I sobre el cas Negreira, descarta que el Barça sigui sancionat per la UEFA i també diu que Joan Laporta sortirà properament a explicar-se sobre el cas Negreira.
Yo tengo el absoluto convencimiento de que la UEFA no nos va a sacar de la competición.
Bé, doncs això és la declaració de curta però contundent,
sí, sí,
de Rafael Juste, que descarta qualsevol sanció per part de la UEFA pel cas Negreira, i com et deia, ha afegit també que durant el mes d'abril no ha puntualitzat ni ha especificat quin dia Joan Laporta sortirà davant dels socis per explicar-se sobre el cas Negreira. I t'acabo, Xavi, amb un nom, el de Gavi, de qui s'ha parlat aquesta setmana en concret, vaja, diversos mitjans de Madrid, però en concret Relevo, que ha publicat que la selecció, durant la concentració de la selecció espanyola, Gavi ha donat alguns problemes, que s'hauria negat a fer una firma davant dels aficionats de la selecció espanyola, davant dels fans a l'hotel de Màlaga. El tu diràs, ahir explicant que aquesta informació no era certa, que la Federació Espanyola estan encantats amb ell, amb el seu comportament, doncs atenció, perquè Xavi avui s'ha mostrat així de contundent a l'hora de defensar-lo.
Jo veig un Gavi que quan està amb nosaltres està content, està feliç, que és un jugador extraordinari, que hi posa una passió i una garra i un coratge i una actitud tremenda, i que no ho ha de canviar. No veig aquí el problema, no? Però bé, suposo que el problema és que és jugador del Barça, no? Si fos jugador d'un altre equip, doncs el problema seria una virtut. I és un dels millors jugadors d'Espanya, com a mínim, en aquests moments. És dels millors migcampistes del món actualment.
Sensacional. Xavier, com sempre, quan li hem preguntat pel tema Gavi, sempre s'ha mostrat així de contundent, o fins i tot algunes vegades encara una mica més. Tot plegat, ho dèiem, Damien, aquesta prèvia de l'Elx-Barça, un partit que, no cal dir, avui ha tingut poc pes, diguem-ho així, a la sala premsa de la ciutat esportiva, però de cara a la visita de demà a l'Elx tenim ja convocatòria.
Sí, va definir Xavi com un partit trampa. Recordem que el Barça se'n pot anar 15 del Madrid, perquè els blancs juguen diumenge contra el Valladolid. La gran novetat, l'Alta Amèrica d'Araujo, que avui l'hem pogut veure perquè els primers 15 minuts ja han obert els mitjans de comunicació, i ho ha confirmat Xavi, que avui era el primer dia que Araujo ja treballava amb el grup, ha fet tot l'entrenament, ha entrat a la convocatòria. Valoraran si juga com a titular o no, perquè hem de recordar que la prioritat continua sent indiscutiblement el clàssic de Copa contra el Madrid. També les novetats dels jugadors del filial Stanis i Aleix Garrido, les baixes respecte a l'últim partit de De Jong i Christensen lesionats, tampoc és Rafinha sancionat, i tampoc els lesionats, tot i que aquests ja es van perdre l'últim partit, Dembélé i Pedri. Per tant, demà el Barça, que intentarà treure els 3 punts d'aquest partit d'Elx, allunyar encara més al Madrid, però amb la mirada posada, repeteixo, en el clàssic del dia 5 d'abril contra el Madrid, amb el 0-1 aconseguit a l'anada al Bernabéu.
Perfecte, Dami, no parla ningú més, no, avui ja? Jo crec que hem cobert el cupo, no, avui,
bueno,
no?
Bueno, si els americans donen el vistiplau, cosa que encara no està clara, ja ha dit Rafael Juste que es convocarà una roda de premsa en el moment en què es tanqui oficialment l'acord de finançament per l'Espai Barça. Per tant, no descartem absolutament res en aquest sentit.
Doncs pendents i atents, lògicament, a que això pugui passar. Dami, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Ara una veu més, en aquest cas és una veu esportiva, perquè parla purament del vessant esportiu, que és l'Elx-Barça de demà, recordeu, primer contra Cué, i és la que va passar pel tu diràs. Parlem d'Edgar Badia, que va fer referència a les opcions que tenen de sorprendre el Barça després de l'aturada de seleccions.
Però sí que hi ha un moment que potser és una mica millor, no? Llavors, doncs, bueno, tornant d'aquesta aturada de seleccions, que ells tenen molts internacionals, que tenen algunes baixes, tant per lesió com com la sanció de Rafinha, al final, independentment de si vinguessin amb baixes o no, plantejaríem el partit igual, no? Però sí que és veritat que és un moment en què nosaltres hem pogut preparar amb temps aquest partit i que som molt conscients de que és un partit molt important per nosaltres.
I abans de l'Elbarça, de l'Elx, Barça, he canviat consonants, potser no tocava. També demà, però a les dues al migdia, juga el duel català. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavier Recamora.
Girona Espanyol, a Montilivi, en lluita per eludir el descens. Busquem primer l'última hora dels gironins.
Uns gironins que estan 5 punts per sobre del descens, que tenen les baixes de Yangel Callens, Aleix, Joel Roca i Ibrahima, i que afronten un partit de més de 3 punts. Michel.
Es un derbi, es un partit que toda la afició espera de la millor manera, sabent que després del Barça quedaran 10 partits, és ja la baixada, no? De la competició, i hem d'estar per sobre de sena posició.
Un Girona que fa 3 partits que no guanya davant d'un rival que està necessitat i que té un entrenador qüestionat com Diego Martínez, a qui Michel ha defensat.
Diego és un gran entrenador i he de defensar el treball de tots els companys. Per mi és un partit diferencial per nosaltres, per la nostra afició, però espero que Diego no tingui problemes.
Un Michel que també ha desitjat que no hi hagi ànim de revenja en l'equip, sinó només de guanyar 3 punts bàsics per allunyar-se del descens. Revenja perquè en els precedents en aquest estadi l'Espanyol a primera divisió ja ha guanyat en les dues visites que hi ha jugat.
Perfecte, Miquel, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Adeu.
I en aquesta lluita per eludir el descens, qui té més urgència, diguem-ho així, és l'Espanyol, situant només un punt per sobre d'aquesta zona vermella, i els blanquiblaus afronten la visita a Girona amb baixes importants, a més, que sobretot a la defensa. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, l'última hora de l'Espanyol passa, entre d'altres coses, per la infermeria. Com ja és habitual, Diego Martínez no podrà comptar amb tota la plantilla, un fet gairebé insòlid aquesta temporada. La baixa més destacada, com ha confirmat el tècnic blanquiblau, és la de Brian Olivan, exjugador del Girona, per cert, que encara no s'ha recuperat de la seva lesió. Més enllà de Brian, Diego Martínez tampoc podrà comptar amb Cabrera, sancionat, ni Kei Dibari, que ja es troba en la recta final de la seva recuperació, tampoc amb Pedrosa i Gori. Pierre Gabriel podria entrar a la convocatòria, com hem anat explicant aquesta setmana a RAC1, però serà dubte fins a darrera hora, i Edu Expósito i Denis Suárez han tingut molèsties durant la setmana, tot i que viatjaran a Girona. Un altre dels grans noms propis serà el de Joselu, que ve de debutar i marcar amb la selecció espanyola, un dels jugadors més importants de l'Espanyol, que ha de liderar el tram final de temporada, sobretot de cara a porteria.
A principio de temporada, pues podía existir esa duda de a ver cómo va a responder Joselu, ¿no?, en el Español, y fíjate cómo ha respondido, ¿no?, siendo elegido capitán por los propios compañeros, aportando muchísimo, debutando con 33 años, bueno, 32 porque cumplió años, no sé si a los dos días o al día siguiente, y claro, si eso sucede, y ha sucedido en positivo... Todo puede suceder.
Ja quedat enrere el debat sobre la continuïtat de Diego Martínez, tot i que veient l'ambient que respira es tornarà a obrir cada cop que l'Espanyol perdi un partit. El tècnic blanquiblau confia, això sí, en les possibilitats de l'equip.
A mi és el que me reconfortaria, i van a ganar mañana. Eso es lo que realmente me reconfortaría, pero no a mí, yo creo que a todo el españolismo, no a todos los pericos, ¿no? Es verdad que el equipo cree en lo que hace, es verdad que el equipo no está en su mejor momento de rendimiento ni de estado de confianza, pero también es verdad que cuando uno mira atrás en su trayectoria, el superar este tipo de momentos te hace mucho mejor como equipo e individualmente, ¿no? Y yo tengo plena confianza en esa creencia que tenemos en lo que estamos haciendo y en superar esto juntos, ¿no?
L'Espanyol ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del partit, i aquesta tarda viatjarà cap a Girona, on quedarà concentrat fins a l'hora del partit.
Per tant, els tres catalans entren demà en joc en aquesta 27a jornada, retorn després de l'aturada per seleccions de la resta de partits. Ja parlo d'avui mateix, que és quan comença a les 9 el Mallorca, rebrà l'Osasuna, i de cara a diumenge juguen Madrid i Atlético. Els blancs a 4:15 reben el Valladolid, mentre que els matalassers també a casa rebran el Betis en el partit que tanca la jornada de diumenge. Per ser parlant del Betis, s'ha confirmat la sanció a Canales, el migcampista, que tindrà 4 partits de sanció. Avui és apel·lació qui ho ha ratificat, per tant desestimen el recurs del conjunt andalús. I I coincidint amb la tornada de la Lliga, després de l'aturada de seleccions, avui ja pots gaudir del quart capítol de la microsèrie Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. La pots trobar en format escrit, vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. En aquest quart episodi, el tema central és el racisme i compta amb protagonistes com Pap Diop, jugador de la Unión Deportiva Ibiza, de la Lliga Smartbank, que n'ha patit en alguns camps de futbol. Per tant, no et perdis el seu testimoni a Juego Directo, La Vanguardia i Mundo Deportivo. Sortim, però, de la Lliga Espanyola, parlem d'una novetat important a la convocatòria de la selecció espanyola femenina. Jorge Vilda ha inclòs Irene Paredes a la llista pels dos pròxims amistosos a Eivissa. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. Paredes va ser una de les jugadores que va alçar la veu demanant canvis a la selecció. De fet, com a capitana, va fer de portaveu en aquella roda de premsa en què demanaven que repensés la manera de fer de la federació sobre la selecció femenina. Però no va ser una de les 15 jugadores que van respondre per email a la petició de la federació a qui no volia anar convocada. Bill t'ha explicat avui per què l'ha seleccionat.
Bueno, hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Está en un buen momento deportivo, pensamos que puede aportar a la selección. Y bueno, al final lo que he comentado también en la primera pregunta. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar. Voy a hablar de jugadoras convocables.
En aquesta llista, doncs, hi ha quatre blaugranes, Salma Parayuelo, Laia Codina i les dues novetats, Irene Paredes i Jana Fernández, ja recuperada. Vilda també ha felicitat Alexia pel seu retorn als entrenaments amb el Barça. Aquesta és la convocatòria pels amistosos davant Noruega i la Xina i Eivissa i l'última llista abans de la definitiva pel Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda del mes de juny. Aquesta llista, ja l'oficial i definitiva, es coneixerà el 5 de juliol. A la Champions femenina, el Barça jugarà les semifinals davant el Chelsea, que hi va superar els quarts de final en una emocionant eliminatòria davant l'Olímpic de Lió. L'anada serà a Stamford Bridge el 22 o 23 d'abril. Tot apunta que la tornada serà el 28 d'abril al Camp Nou. L'altra semifinal l'enfrontaran l'Arsenal i el Wolfsburg.
Dit això, 3:45, expliquem la resta del futbol ara, començant per el menú del cap de setmana.
En futbol internacional, a la Premier, demà s'enfrontaran Manchester City i Liverpool a l'Etihad a 2:45 del migdia, una jornada en què el líder, l'Arsenal, per cert, jugarà després a les 4 contra el Leeds. A Itàlia també tindrem tot un Nàpols-Milan, primer contra quart del Calcio, que s'enfrontaran diumenge a 3:09. Mateix dia i mateixa hora que a França el PSG rebrà el Lió. Compte amb l'ambient al Parc dels Prínceps, que en el darrer partit a casa ja va xiular Messi. Mentre que a Alemanya el plat fort de la jornada serà el Bayern de Munic Borussia Dortmund a 6:45. Avui només dos partits avançats. Eintracht de Frankfurt-Bochum a la Bundesliga a 6:45 i a França, Marsella, Montpellier a 9:00. A més, també tenim un partit avançat a la Lliga Espanyola, segon, el que juguen Llevant i Saragossa a 9:00. En cas de victòria dels valencians, dormirien segons. El mateix dia que Luis Enrique, l'exseleccionador espanyol de futbol, ha certificat a través de les xarxes socials que ha donat 30.000 euros que va guanyar com a streamer a Twitch a una fundació que lluita contra el càncer infantil. Així ho va prometre i això és el que ha fet. Aquests diners aniran concretament a la Fundació Enriqueta Villavecchia.
Poliesportiva, bàsquet, avui s'estrenen a la Copa de la Reina els dos representants catalans. L'Unai Girona s'estrena contra el Guernica i el Barça Sant Feliuenc juga davant el Perfumeries Avenida. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. I cap dels dos equips ho té gens fàcil. A PAMS, a les 6, l'Unai Girona és qui té el creuament més senzill, però el cas és que Bernat Canut té 6 baixes i els dubtes de les nord-americanes Shea Murphy i Brittany Sykes. Precisament Sykes diu a RAC1 que aquestes lesions, però, no canvien gens ni mica l'objectiu de l'equip a Saragossa.
Les meves expectatives per la Copa són les mateixes que per qualsevol partit, sortir i guanyar. Crec que és el que volem totes com a grup, és el que tenim al cap i penso que encara tenim gent a l'equip amb capacitat per sortir a competir i fer-ho bé per ser a la final d'aquesta Copa del Rei.
Com dèiem, això serà a les 6, després de 6:45 el Barça Sant Feliuenc juga contra un dels grans cocos, el Perfumeries Avenida. Tot el que sigui una victòria blaugrana seria donar la campanada, però l'entrenador Isaac Fernández diu a RAC1 que això, precisament, els pot jugar a favor.
Jo crec que és difícil, perquè al final són molts punts forts. Jo crec que, més que centrar-nos amb el rival, que òbviament hem parlat del rival, ens hem volgut centrar molt amb nosaltres, amb intentar recuperar doncs, aquella essència que teníem al principi, i bueno, jo crec que fent que no estiguin còmodes, no? Que notin que no estan còmodes, que el partit no se'ls hi posa fàcil de començament, i bueno, poder jugar amb aquesta pressió que nosaltres no tenim i que ells sí tenen.
Ahir, sense sorpreses, en la jornada inaugural, el València va guanyar l'Estudiantes i el Saragossa va derrotar l'Aras, que els dos s'enfrontaran a la primera semifinal. Tot això per una banda. Per l'altra, el Barça ha certificat el factor pista a favor als quarts de final de l'Eurolliga masculina amb dues jornades encara per endavant. Els de Sarunas Jasikevicius van guanyar de 16 a l'Alba de Berlín i ara el Maccabi, el Partizan i el Fenerbahçe són qui tenen més opcions de creuar-se amb el Barça. Avui el Partizan rep el Madrid a 8:45 i a la mateixa hora el Fenerbahçe visita el Baskonia. Ahir el Maccabi ja va guanyar de 19 l'Olimpia de Milà.
Bàsquet al motor, perquè tenim dos grans premis aquest cap de setmana, motos i Fórmula 1. Començarem parlant de les motos, perquè ara mateix tenim en marxa la sessió de lliures, la primera sessió de lliures de Moto2, però és que aquest matí ja n'hem tingut una, en aquest cas la de la categoria petita, la de Moto3, Gemma.
Amb victòria, o millor dit, millor temps per a Yumu Sasaki, segona posició per Jaume Macià, sisè, l'únic català de la categoria, Xavier Artigas. Mentrestant, s'ha apel·lat la sanció de Marc Márquez contra el canvi de criteri dels comissaris de la Federació Internacional de Motociclisme, que diumenge a Portugal li van imposar una penalització de doble volta llarga i abans d'ahir van rectificar i van dir que la sanció és pel pròxim gran premi en què hi participi el català de Repsol Honda. I els comissaris d'apel·lació van decidir a Termes de Riondo acceptar el recurs de Márquez i traslladar-lo al Tribunal d'Apel·lació, el veredicte final en un termini de 6 setmanes com a molt.
I a la Fórmula 1, Fernando Alonso ha fet el millor temps al segon entrenament lliure del Gran Premi d'Austràlia.
Tot i que no és molt significatiu, perquè durant més de la meitat d'aquest temps s'ha rodat en condicions de mullat, que no repetiran ni demà ni a la cursa de diumenge. Carlos Sainz ha estat cinquè a la taula dels temps, dos llocs per davant de Sergio Pérez. Alonso, tercer al Mundial, ha fet 445 centèsimes menys que Charles Leclerc i amb 600 d'avantatge sobre Max Verstappen, que aspira a aconseguir el tercer títol mundial. Sainz, quart al Mundial, ha estat cinquè avui.
I en tenis bassa ja tenim a Carlos Alcaraz a les semifinals del Masters 1000 de Miami.
Ha guanyat el nord-americà Taylor Fritz aquesta passada nit en 2-7, 6-4 i 6-2 i ara s'enfrontarà a l'italià Sinner per un lloc per la final. La segona semi la jugaran dos russos, Daniil Medvedev i Karen Khachanov. I pel que fa al quadre femení també tenim la primera finalista, la kazakh Rybakina, que avui s'ha desfet de la nord-americana Pegula. Tot plegat el dia que hem sabut, i aquest és important, que Wimbledon aquest any sí que permetrà que russos i bielorussos puguin jugar el seu torneig després del veto de l'any passat. Per tant, tenistes tan importants com Medvedev, Rublev, Khachanov, Sabalenka o Azarenka no se l'hauran de perdre.
I encara un parell de cites a tenir en compte, dues finals amb representació catalana, amb waterpolo. D'aquí un parell d'hores arrenca la piscina de Can Llong de Sabadell, la Final Four de la Champions femenina, amb dos equips catalans. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Sí, Sabadell i Mataró volen coronar-se aquest cap de setmana campions d'Europa. Aquesta tarda, jornada de semifinals. Primer debutarà l'anfitrió, el Sabadell, que busca la sisena Champions i que tindrà com a primer obstacle, a partir de 4:45, l'Horizonte Catania italià, l'equip que té més copes d'Europa, un total de 8. I més tard, la segona semifinal, entre el Mataró i el Donaibaros hongarès. L'equip del Maresme no ha guanyat mai la Copa d'Europa i, de fet, és la segona vegada que juga una final a 4 de la màxima competició europea. La primera va ser el 2017 i el Mataró va acabar en quarta posició. Avui, doncs, jornada de semifinals i demà, a 6:15, en directe al Superesports, la gran final, amb la possibilitat que hi hagi un duel català pel títol.
I demà, Gemma, comença la Final Four de la Copa del Rei de Futbol Sala.
A Antequera, el Barça jugarà una de les semifinals, serà demà contra el Palma Futsal a 2:15.
Sons del Món ja ha presentat cartell, Rafael, Vico, Sopa de Cabra i ara Malikian se sumen a Assas, Jackson 5, Guitarrica de la Fuente i Orozco, entre d'altres, cartellàs i a sobre en un espai fantàstic com és la Ciutadella de Roses. Les entrades estan a la venda a sonsdelmón.cat. Corre que volen. 8 minuts i les 3, pausa i tornem.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a Feliway.com.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Per les 3 obrim agenda cultural. Avui es dona el tret de sortida a la 41a edició del Còmic Barcelona. La gran fira del sector torna amb força després de la pandèmia amb una edició ambiciosa farcida de noms internacionals. Fins diumenge es podran veure, entre d'altres, els guionistes nord-americans James Tynion i Rick Remender o el dibuixant italià Zero Calcare. També les últimes novetats de Nintendo o el capítol número 1000 del detectiu Conan. 3 dies d'activitat que esperen congregar més de 100.000 persones. Maria Cusó.
El Còmic Barcelona és una cita obligada al sector. Malgrat que el seu poder de convocatòria no és tan alt com el del Saló del Manga, el còmic fa temps que està treballant de valent per acostar la novel·la gràfica a nous públics i cada any aglutina més de 100.000 visitants. Aquesta 41a edició del festival arriba farcida de noms internacionals, però també de creadors catalans que cada cop compten amb més adeptes arreu del món. És el cas de Lola Vendetta, Susana Martín o Miriam Bonastre, autora de l'exitós Hookie. De fet, l'aposta pel català és un dels punts forts d'aquesta edició, com explica la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, a RAC1.
I tindrem un programa extens de diferents projeccions, tant en català com en, aquest any a la mesa
per nosaltres era important que cada vegada tenim més activitats en català, sobretot la sala de cinema.
A més, també es projectaran imatges inèdites de la segona temporada de la sèrie 30 monedes d'Àlex de la Iglesia i se celebraran els 75 anys de Zipi Zape.
Més coses, Albert Serra farà una pel·lícula sobre Antoni Tàpies per commemorar el centenari del naixement de l'artista. És un dels plats forts de la programació de l'any Tàpies, que començarà el 13 de desembre i que vol demostrar la vigència de la seva obra.
Sota el lema Tàpies viu, viu Tàpies, la fundació que porta el nom de l'artista prepara una programació coral i internacional que vol posar en valor el llegat de Tàpies arreu del món. Per fer-ho, sumarà el projecte Veus, que fins ara no s'havien relacionat amb l'escultor, com el cineasta Albert Serra, a qui se li ha encarregat un film que servirà per tancar les activitats de l'any Tàpies. En parla la comissària Núria Homs.
Albert Serra farà una pel·lícula que prendrà com a fil conductor la mística i el materialisme a partir o a l'entorn de l'univers d'Antoni Tàpies, i entenem i preveiem que l'estrena d'aquesta pel·lícula tindrà lloc coincidint amb la cloenda de l'any Tàpies, per tant, el 14 de desembre del 2024.
L'any Tàpies arrencarà el 13 de desembre del 2023 amb una intervenció lumínica a la façana de l'edifici protomodernista del carrer Aragó de Barcelona, on es podrà veure un raig de làser projectat sobre un domàs.
I encara parlant de cinema, el Festival de Canes ha confirmat el que era un secret a crits. Martin Scorsese presentarà la seva última pel·lícula, Killers of the Flower Moon, a la primera edició del certamen. Ho ha confirmat aquest matí el mateix festival a les seves xarxes socials. I posem-hi música, perquè avui els Buhos treuen nou disc i el presenten en directe a les trenes de Girona.
Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Es diu La nit està que crema, inclou 10 temes, entre ells hi ha aquest que sona de fons, que es diu El món de veritat. El disc també compta amb col·laboracions amb Cesc Freixa, Sara Roy i Lax Ambusto, entre d'altres. Aquesta nit la banda el presentarà en directe al concert inaugural de les trenes. I l'Elèctrica d'Arma treu la pols alguns temes inèdits a cançons arraconades.
La lluna de la nit i
que es publica avui és una selecció de gravacions originals que van des dels anys 70 fins a l'actualitat. També algunes gravacions originals de l'Esteve que en el seu moment no van veure la llum.